Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze. Fa anys, uns quants anys, vam aprendre més o menys les nocions bàsiques d'urbanisme. Molt ens temem que ara aprendrem les nocions bàsiques sobre economia i gestió municipal, no perquè ens vingui més o menys de gust, sinó perquè la circumstància molt sovint ho portarà així. O sigui que ara ja no parlem ni de volumetries, ni de densitats, ni de tot això, sinó que parlem de balanços i de percentatges i de crèdits i de totes aquestes qüestions que a vegades no són tan fàcils d'explicar com sembla. I és que en aquesta darrera roda de polítics que vàrem acabar ahir, abans de la presència avui de l'alcalde Jordi Baiget, i en els dies previs a la celebració del ple de les ordenances fiscals, hem parlat molt de números. Bé, tothom parla de números perquè hi ha força gent neguitosa. Varen escoltar vostès també les paraules de l'alcalde en el decurs del sopar dels socialistes, en el qual doncs, també es va fer palès, sobretot amb aquella frase de gent que va a l'Ajuntament a demanar feina, quin és el context i la situació. Situació que està clar afecta també a la Casa Gran, a la qual no és aliè doncs, aquest context de crisi. Jordi Baiget, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Què preocupa més de tot això?
Les persones. De tot això, a mi el que em preocupa més són les persones que patiran, que no tindran feina o tindran que baixar els seus ingressos en una situació crítica, o les persones que no tenen ni sostre, no? Que també existeixen les Sitges. I aquest és jo crec que és el que ens ha de preocupar més, no? Després tot l'altre, home, has de tindre-ho present, però tampoc ha de ser el que t'aporti, diríem, els objectius. Jo crec que l'objectiu ara en aquest moment en el poble de Sitges, ja, no per intuïció, sinó perquè nosaltres vam fer un esforç fa 4 anys per les inversions, pels equipaments necessaris i imprescindibles. A més, era el que tocava un moment d'inflexió, diríem, econòmica i de creixement econòmic. I la veritat és que ara toca, i ja ho vam dir al principi, toca que les persones, però ara toca encara més patiment a les persones, no? Quan vam dir en el nostre principi de legislatura que treballaríem per les persones, no ens esperàvem ni molt menys que no només treballaríem perquè la seva qualitat de vida doncs millorés, sinó per moltes vegades salvar el seu problema, moltes vegades ja de supervivència.
Anem una miqueta per parts, intentem recrear aquesta situació que us permetia expressar aquella frase en el sopar dels socialistes. Què passa quan una persona arriba al despatx de l'alcalde per demanar feina?
Què passa? Pues a mi passa un mal de panxa molt gran per part de l'alcalde, i la veritat és que bueno, passa que t'expliquen unes històries, t'expliquen un patiment, t'expliquen uns problemes i creuen que tu com a persona i com a alcalde, sobretot com a alcalde, pots trobar solucions, no? I llavors a partir d'aquí a tu se't genera un neguit important, perquè a vegades les pots trobar i a vegades no, i sobretot se't genera que canvi de prioritats, canvi de plantejaments, i fins i tot el que fas és moltes de les coses que penses doncs queden en un segon terme, no? I només el problema és aquella persona en concret. Entenem que sí, que a Sitges hi ha 30.000 persones, que 30.000 persones que no tots estan en aquesta situació, però ja ho vaig dir en aquell sopar, a mi l'agenda m'ha canviat. Fent un context general de l'agenda, de rebre l'anterior legislatura promotors, urbanistes, arquitectes, persones interessades en el desenvolupament i en el creixement urbanístic del poble de Sitges, ha desaparegut absolutament aquesta gent i començar a rebre persones que no tenen feina, que els seus fills. I una cosa molt curiosa, que és una cosa que a vegades et fa doncs, encara frapar més, venen moltes mares, no venen les persones que han perdut la feina o els seus fills, venen les mares i diuen no ho diguis, o no ho facis, o escolta, però a veure si podem fer alguna cosa. Això el que fa és posar-te primer en un estat anímic doncs complexa, i a la vegada amb moltes ganes d'intentar solucionar aquests problemes. Per això que llavors tot l'altre queda en un segon pla i anar a treballar perquè això
és
possible. No és fàcil.
Ara hi anirem. Això, o sigui que d'aquelles reunions de gent que venia a fer diners, ara reunions de gent que necessita diners.
Sí. Sí. Però per què? Perquè les circumstàncies del món han canviat. I aquesta és la realitat. I els polítics i els que governem hem de donar resposta als problemes que hi ha en el moment, sempre amb una visió de futur. O sigui, tampoc ens hem de quedar només solventant el problema, perquè, bueno, pot dintre de 10 anys o 15 anys canviaran també les coses, no?
Us ho preguntava perquè quan un va veure l'alcalde és que no deu haver en la seva vida massa sortides més.
Sí, jo quan em venen a veure penso que, home, o poden vindre a veure perquè pensen que l'alcalde té molt poder i té totes les solucions, o molta gent perquè ve desesperada en el sentit de dir, bueno, com que és la màxima autoritat del poble, a veure si em pot ajudar. La veritat és que el primer que s'ha de fer és escoltar la gent, no? Perquè quan ve a veure, ve perquè té unes... Moltes persones també, és curiós, eh? Moltes persones diuen, és que em va costar molt vindre aquí, no? O si vinc aquí és perquè ja no trobo.
Per això us ho deia.
Sí, és així, és així. És una situació que no és que sigui desagradable, però és una situació que com a persona i com a polític et torna a resituar amb la realitat.
Tot és comprensible, però sí. La pregunta és molt pragmàtica. La funció de l'alcalde és això?
Jo crec que sí.
Sí.
Jo crec que sí. La funció de l'alcalde també ha d'abraçar les persones moltes vegades, no? I escoltar-les. O sigui, l'alcalde ha de tindre la capacitat, i a vegades no és fàcil, i a vegades no la tens tampoc, de poder abraçar amb una persona en el moment que està difícil i de poder buscar ajudes perquè això vagi endavant, com per pensar que el 2030 hi hagi el soterrament del tren, no? O sigui, jo crec que aquesta és una capacitat que hem de tindre les persones que estem endavant, no? Però aquesta capacitat d'escoltar la gent i de donar-li una esperança realista, tampoc és qüestió d'enganyar-los, crec que és necessària, perquè per això ets una persona que d'alguna manera... Molta gent pensa que tu tens un poder, bueno, per raons. La gent gran, sobretot, pensa que tu pots fer moltes coses que ara ja no es poden fer, poder abans sí, eren més fàcils, no? Però jo crec que un alcalde a vegades s'ha de passar per sobre de moltes coses per ajudar la gent.
O sigui que per una banda heu de conciliar i heu de consolar de moltes persones, sí. I per altra banda pensar, bé, i la casa, qui l'arregla ara, estan com està.
Sí.
Sí.
Però, clar, una cosa és, hem d'arreglar la casa, hem d'arreglar el poble, hem d'arreglar les persones. Vale? Llavors, a partir d'aquí, et fas uns nivells de prioritats i ho has d'arreglar tot. O sigui, en realitat, aquí no pots tampoc dir, escolta, és que ara jo estic només pensant en aquella persona. No, no. Aquí el que has de fer és arreglar les coses. Però les prioritats canvien, no? I a l'anterior legislatura, aquests problemes no existien, ni hi havien, no dic que no n'hi haguessin, però no eren tan agobiants ni tan crítics. Llavors et podies dedicar molt més perquè també tenies els recursos possibles per poder-ho fer, a dir, no, anem a fer una piscina municipal perquè el poble sense piscina no pot viure, no? Anem a pensar no sé què. Val. Ara ha aparegut un element nou que jo crec que passa per davant de tots, passa absolutament per davant de tots. Sí que té el poble necessitat d'equipament, sí, però no hi ha tampoc els recursos que hi havien. I s'ha de continuar treballant per anar posant els equipaments que hi ha, no amb tanta premura ni tanta ansietat del poble per aconseguir-lo. I sí que tema urbanístic de creixement, doncs, ha caigut absolutament. O sigui, aquella gran ansietat o gran crispació sobre el creixement del poble va desapareixent perquè no hi haurà creixement. O sigui, en realitat no n'hi haurà, En canvi, bueno, ja l'Ajuntament té una situació econòmica diferent a la que tenia fa 4 anys, com la que tenia fa 10, com que la tenia fa 20. Però la prioritat per mi ara en aquest moment, a menys, també és una cosa molt personal, no? És que les persones, home, intentar trobar solucions perquè pateixin el menys possible.
De tota manera, heu volgut diferenciar sempre, no sé si dir, la crisi financera de la crisi amb les persones o el deute financer amb les persones.
Totalment.
Una cosa no condiciona l'altra. Un ajuntament mancat de diners vol dir també una ciutadania que no pot tenir tants recursos en agafar-se?
Sí, la veritat és que condiciona l'economia, condiciona la vida de les persones. I l'economia de les institucions, o l'economia de les empreses, o l'economia dels bancs, fins i tot, que no ens ho esperàvem mai, que els bancs tinguessin una fallida i ens condicionessin a tots a no poder ajudar-nos a fer la nostra vida i a les nostres coses. No? Sempre condiciona. Però jo, m'ha demostrat també la vida i la història, que la humanitat és capaç de viure en situacions d'una economia diferent, però també després superar-la. I en aquest moment, l'economia de l'Ajuntament és una economia delicada, com sempre hem parlat, a més, s'agreuja més per la situació general d'aquest això, però això és un element, jo diria, circumstancial. La vida del poble, quantes moments ha tingut un ajuntament amb una economia difícil? Recordem els anys 80, els anys 90, els anys... Ara, o sigui, cada 10 anys, un ajuntament té una crisi econòmica que ve donada per circumstàncies també externes, eh? Passa que unes són globals, abans no eren tan globals, abans eren locals, a vegades d'això, no? Però jo crec que bueno, els ajuntaments i els governs hem d'estar per trobar les solucions i l'equilibri entre les, amb les situacions en què et trobes, no? O sigui, nosaltres ens vam trobar que teníem que aprovar un pla general, era realment crític també pel poble de Sitges, no? I vam aconseguir-ho tirar endavant, no? I això ha donat resultat a això. Ara ens trobem una situació econòmica difícil, hem de continuar a treballar per dues coses molt importants, una per les persones i l'altra perquè el poble de Sitges i la seva activitat econòmica, que també reflecteix la preocupació en els empresaris i persones, pugui continuar amb aquest dinamisme.
Ara intentarem fer una mica d'abstracció, o sigui que estem parlant amb algú que en el fons ens dirà no patiu, que els diners no són el més important de la vida.
No són el més important. No, és que ho crec sincerament. A més, els diners moltes vegades són el que realment destrossen moltes coses, no? Jo dic així, clar. Són, a veure, hem de ser realistes, vivim amb diners,
no, ho dic perquè més d'un segurament coincidirà amb Jordi Baiget en aquest aspecte, no? Que els diners no són el més important,
però que són necessaris i que a més ajuden a viure i que a més ajuden a desenvolupar moltes coses. Ara, aquest moment en què els polítics ens hem de preocupar és sobretot a que les persones, a que el poble de Sitges, a la que seva imatge, els seus empresaris, doncs puguin tirar endavant. I l'Ajuntament haurà de fer el que tingui que fer perquè això sigui realitat. Però el que no pot és mirar-se a l'Ajuntament amb solucionar el seu problema i per solucionar el seu problema l'altre quedi desemparat o sense possibilitats de tirar endavant.
L'Ajuntament haurà de fer el que hagi de fer o que les circumstàncies el condicionin a fer.
Correcte, és el que s'ha de fer.
És el que s'ha de fer.
És el que s'ha de fer. I les circumstàncies són tan especials, perquè clar, moltes vegades es fa molta, bueno, a part de demagògia o es diuen moltes coses que realment no aporten res més que paraules i paraules, no? Les circumstàncies són tan especials en aquest moment, però et podria tan especials com a l'any 80 amb la reconversió industrial d'Espanya i d'altres històries, no? I el que han de fer els polítics és, escolta, doncs, donar solucions a això. I esperem que l'Ajuntament, i en aquest cas el consistori, i després el govern, aconsegueixin fer-ho.
Anem a parlar una mica de diners. El dimarts passat tenim amb nosaltres Armand Paco, portaveu del PSC, i en un moment de la conversa gairebé confessava allò, potser hem pecat de voler fer massa coses.
Sí.
Fins a quin punt la situació actual té un responsable en el context general, en el context global, i té un responsable en la gestió municipal?
Bueno, responsable sóc jo el primer de tot, i responsables els meus governs, i després pot haver-hi que responsables sigui la pròpia administració, o fins i tot la pròpia dinàmica. Però jo sempre, ara últimament intento explicar amb un exemple que pot servir o no. Clar, ara comença a sortir molta gent que diu que hem fet les coses que les tenia que fer diferents. Bueno, doncs, la veritat, en aquell moment ningú creia, perquè fins i tot persones economistes importants, o banquers, o persones empresaris, o hasta ciutadans, van creure que la situació que es vivia era com es tenia que viure, no? I bueno, el que hem de fer tots és reflexionar, però no intentar dir que hem fet les coses bé o malament. S'han fet. Bon. El que sí que és cert és que la realitat és una, no? El poble de Sitges, home, ha fet, hem tingut un excés de fer coses, és que sortíem d'una situació de que no es feia res. I quan no es feia res vam dir, és que o fem alguna cosa, o... Mira, hi ha dues coses que a mi em van preocupar, o són arguments que em serveixen per mi mateix, no? De dir, escolta, si no haguéssim fet ni la meitat de les coses que vam fer, ara tindríem el poble de Sitges tindria un greu problema, però molt, perquè ara no es podríem fer, no? O sigui que, si hem fet un pecat, ha sigut un pecat que jo crec que té la seva, diríem...
Voleu dir un pecat amb bona intenció.
Amb bona intenció. I, a més, estic content d'haver-lo fet, no? Després podem ara dir, ostres, doncs podem, ara el que hem de fer és la penitència. No, tampoc és això.
Sabeu la història d'Armengol, no?
Sí.
De l'home de Terramar, sí. Ens va deixar una cosa molt maca, però es va arruïnar, oi?
Sí, exacte. Ara. Però la veritat és que en aquest cas, jo crec que és molt important entendre que aquí es va fer un esforç, però un esforç dintre d'un àmbit i d'una dinàmica diferent a la de fa un any, o sis mesos. Però en realitat tothom diu que el setembre va ser el gran canvi en el d'això, no? O sigui, fa quatre mesos que el món ha canviat absolutament, no? Jo la metàfora o l'exemple que poso és, escolta, a veure, i algú estava jugant a la ruleta i tothom s'hi va apuntar. I de cop i volta anàvem tots guanyant, i de cop ara resulta que, carai, no ens ha tocat el número, i surt sempre un que diu, ja ho deia jo, que no tocaria, bueno, doncs,
Pues gràcies per dir-ho, eh? Però bueno, escolti, poder vostè també va demanar un crèdit i està hipotecat, no? O sigui que siguem una mica sincers.
Hi ha algú que va dir que ja passaria, hi ha un altre que diu la culpa és de l'Ajuntament.
Ah, exacte. Bé. Siguem sincers. En aquell moment sí que potser hi havia algú que tenia aquesta sensació de que algun dia el món cauria en una gran crisi.
Però a tothom li estava molt
però bé. Però a tothom li estava bé i tothom tirava endavant i quan nosaltres fèiem, escolta, tothom votava a favor i vinga, tirem, hem de fer la piscina, hem de fer una llar d'infants, és que no feu això, és que... Bueno, fem i hem fet. I ara toca ser realistes i dir, bueno, ara ens adaptem a la nova situació, però no deixem de fer. Perquè jo crec que tampoc és l'apocalipsi el que passa, eh? Tampoc és, oh, hem de parar-ho tot i no. No, no. El que ha de fer tant l'Ajuntament com les administracions com la gent és adaptar-se, anar cap a un nou model. Jo crec que hem d'anar cap a una nova concepció de model de consum, de fer les coses, una nova manera d'entendre també l'economia, eh? I a partir d'aquí continuar amb els mateixos objectius, amb uns ritmes diferents, amb una nova forma d'aconseguir-los. És així.
Hem començat a parlar amb els diferents grups municipals, sí, tal com era la vostra intenció. Què n'ha sortit, de moment, de les converses?
Bé, jo crec que hi ha dues línies clares, no? Hi ha una línia d'impossible d'entendre'ns perquè, si no et vols entendre, és difícil, i perquè jo crec que en aquest moment es mira més quina serà la rendibilitat, diríem, en el que és el context d'oposició govern electoral, la rendibilitat, i llavors és fàcil posar sobre la taula coses que són inviables, i llavors a partir d'aquí, home, doncs no podem entendre, i uns altres de responsabilitat, en el que hi ha alguns que demostren que estan d'acord amb el govern, amb les seves, diríem, matisos, per tirar endavant i ajudar a tirar endavant, i uns altres que encara estan, doncs, reflexionant. O sigui, jo crec que en aquest moment...
Començarem al revés. En què coincideixen tots? Bueno, si és que hi ha alguna cosa en què es pugui dir, malgrat es pugui negociar més o menys...
Sí, en general tothom coincideix en que s'ha de posar unes mesures en l'Ajuntament internes i unes mesures en el sector econòmic i, a més, ajudar la gent. Aquesta seria la forma de fer-ho. Bueno, hi ha diferents opinions. No? Hi ha el que demana la Lluna, sapiguem que no hi arribaràs mai, hi ha el que diu... posem matisos a les coses i que estem treballant, i hi ha els que diuen no, ho veiem molt clar, si això va així nosaltres us ajudarem, no? Jo crec que hi ha una cosa de responsabilitat en aquest moment, però clar, has de ser un polític realment que la teva visió vagi molt més enllà del que pugui ser dintre de dos o tres anys. És la ciutadania, jo crec que en aquest moment el que vol són uns polítics en general, la ciutadania en general, jo no dic diferents sectors concrets, de que ens posem d'acord amb les coses, i nosaltres estem disposats a cedir, perquè ho hem demostrat amb algun grup, escolta, va, anem matitzant, no? I tampoc no anem amb molta pressa, perquè les coses tampoc són, s'ha de fer amb rauxa, eh? S'ha de tenir serenitat, el diàleg, la negociació no és fàcil, tampoc tothom té el temps per poder-s'hi dedicar, i nosaltres jo crec que anem pel bon camí, estem reunint-se, ens hem reunit ja dues vegades amb cada grup, i estem continuant treballant. Jo els he dit sempre, fins a l'últim minut del ple continuarem treballant, perquè les coses poden modificar un minut abans del ple, per trobar aquesta unió o per trobar aquest camí que sigui el que majoritàriament vulgui el consistir.
Si jo fos oposició, podria pensar, ara em vens a buscar quan van malades i en anys anteriors anaves fent.
No, no és veritat. Sempre hem anat a buscar l'oposició amb temes importants per Sitges. I si no, una demostració si va ser el Pla General, alguna altra demostració si va ser algun altre o gran projecte en el que sempre hem parlat amb l'oposició. El que sí que és cert que a vegades, home, sempre hi ha algú que diu, home, podries haver parlat d'això concret, home, doncs no hi hem caigut, perdona, o no creiem que això era d'un interès perquè tothom es posés. Però aquest govern, amb temes importants per Sitges, quan parlem de temes importants són equipaments o són plans generals o ara és el tema econòmic, sempre ha anat a buscar el diàleg.
Ahir ens deixaven unes quantes xifres i com a mínim, a grosso modo, ens agrada que les pugueu confirmar, matisar o com vulgueu. El desembre de l'any passat s'aprovava un pressupost de la vora de 58 milions d'euros per aquest exercici i el juliol d'aquest any es va actualitzar fins als 78 milions més o menys. Això és el que ens comentava ahir Miquel Forns i ens assenyalava un deute de 48 milions.
Sí, deu ser així, sí. Sí, correcte.
D'acord. Com es paga aquest deute?
Pues com el paguem tots els deutes, pues aquest deute es pagarà, perquè aquest deute quan el tenim vol dir que és un deute d'uns diners que ens han deixat, i el que hem de fer és pagar-los com qualsevol, doncs en els bancs, i si és un deute amb una altra entitat, doncs a partir d'aconseguir els ingressos necessaris per anar-lo pagant. A veure, que tinguem 48 milions, que en tinguem 32, que en tinguem 70, és una xifra. Lo important és poder-lo pagar, i en aquest moment l'Ajuntament el pot pagar, el pot pagar i pot continuar. Pot continuar, a veure, pot continuar donant uns serveis, que és el que ha de donar, pot continuar amb una reducció de fer inversions, les mínimes possibles, perquè no, moltes de les inversions que vam fer no van ser per la nostra capacitat d'ajuntament, van ser perquè es van generar gràcies a que hi havia una economia. O sigui, la piscina no la vam pagar nosaltres, la va pagar un concessionari que l'està gestionant. El pàrquing de l'Avinguda Sofia no la va pagar l'Ajuntament, la va pagar un concessionari. El mercat l'està pagant. Sí que és cert que nosaltres poder, potser hem posat un milió d'euros a un lloc, un d'això, però en general el gran volum va ser perquè la pròpia economia generava possibilitats d'inversió en el poble de Sitges, perquè tenia moltes coses per fer, perquè la gent disposava de diners. Pues, com tothom, les empreses en aquest moment pagaran els seus deutes pues, reestructurant o reajustant tot el que és els seus comptes generals, i és el que estem fent, i tant, ho pagarem i tindrem que pagar.
Us ho preguntava perquè des del punt de vista dels oients i fins i tot de nosaltres sí. mateixos, aquí pot haver un embolic.
Sí.
Ahir ens assenyalaven que la situació és molt preocupant i que per l'any que ve l'Ajuntament, si no es plantejava un pressupost, diguem-ne, auster, en el sentit que no passés dels 35 milions d'euros, això aniria molt malament.
Sí.
Avui escoltem l'alcalde en què ens assegura que l'Ajuntament està en disposició de poder pagar tot aquest deute.
És que disposició de pagar el deute, i tant que estem en disposició. Ara, que l'any que ve hi vindrà un pressupost auster, és lògic, però per moltes coses. No perquè tinguem aquest deute, no? Sinó perquè estem ja analitzant que els ingressos baixaran moltíssim. Pensa que en aquest moment ja tenim un milió d'euros de morositat de l'IBI. ¿Vale? Que, a més, les llicències d'obres l'any 2009 tenim previstes que n'hi hauran molt poques. Que, a més...
Un milió d'euros de morositat de l'IBI,
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, no? Això m'ho van dir l'altre dia i vaig quedar una mica... Però, Déu-n'hi-do, vol dir que la gent ho pagarà, eh? Perquè va per recaptació
i això. Pobres d'ells.
No, clar, però vull dir... Però vull dir que la dinàmica general és que els ingressos aniran baixant. La dinàmica general és que els costos dels serveis aniran pujant. Perquè ja ens plantegen que hi haurà un increment de 9% d'un servei que donem, de cost. Vale? Llavors, això, nosaltres ja som realistes. Llavors, què hem de fer? Reajustar ràpidament amb un pressupost que ha de ser inflacionista, que ha de ser d'estar dintre la dinàmica que hi havia del venga, anem a fer-ho tot, a un pressupost molt auster, molt ajustat, que és el que toca. Però no passa res, és el que toca. És que tampoc ni és cap drama, ni és cap realitat apocalíptica. No, ara toca, no entendria ningú, però bueno, si el primer ni seria una responsabilitat, és que ara, no, ara toca austeritat, ara toca reducció d'ingressos, reducció de despeses, molt bona gestió i anar pagant les coses, que és important, i anar continuant que el poble de Sitges, que a més, també hem de ser molt conscients que nosaltres tenim un poble que té una marca i que no podem, i que té una autoestima molt important de la seva marca i de lo que és. I això s'ha de veure en el pressupost. És diferent a altres municipis que tenim al voltant que no tenen ni aquesta marca ni aquesta autoestima. I això sempre ens fa anar una mica més revolucionat de lo que és. I per això el nostre pressupost, malgrat serà auster, serà molt restrictiu, no podem deixar tampoc de veure que tenim que anar una mica, sempre, amb una mica més de gas.
Perquè així, a grosso modo, arribeu a contemplar un pressupost de 35 milions d'euros.
Estem per aquí, estem per les xifres aquestes. Sí. Sí, sí.
D'un pressupost actualitzat aquest any a 78 milions.
No, però a veure, això també és una cosa que, a veure, s'ha
d'analitzar.
Sí, s'ha d'analitzar, eh? Una cosa són els pressupostos consolidats, l'altre és el pressupost modificat, l'altre és el pressupost inicial, l'altre és el pressupost final, l'altre és el pressupost amb les inversions, l'altre és el pressupost amb les no inversions. Nosaltres teníem una capacitat de generar inversions entre 14 i 20 milions d'euros. Ara anirem una reducció entre dos cada any, estem parlant entre dos i mig. Llavors tot això, clar, canviarà absolutament, aquesta baixarà. Quan estem parlant del pressupost en general, tens capítol 1, que és personal, en la que hi havia una dinàmica de generar inflació, un capítol 2, que era el de serveis, un capítol 4, que és el de transferències, i un capítol d'inversions. Si tu juntes tot, te'n vas a un nou, però Tot això ho pot reduir, reduint les inversions, que el pla d'inversions l'estem remodelant, l'estem adaptant a la situació, reduint també la inflexió de personal, reduint també el que és la, o reduint o gestionant millor tot el que és els temes de costos, tot això és possible, i tant que és possible.
L'Ajuntament ha pensat...
No serà 35, si serà una mica més, però...
No, us preguntava perquè així...
No, que digui, anirem a 35, però que reduirà i serà auster segur.
D'acord, bastant auster com per contemplar això, 40 milions, sí, més o menys. És a dir, l'Ajuntament es planteja concentrar els seus serveis a l'edifici de Sitges Reference?
Estem en un procés de... Ja era una cosa... A veure, una de les qüestions que ens fa... Bueno, ja ho vaig dir una vegada, no? I ho torno a repetir. En moments de crisi, i no ho vaig dir jo, però les neurones són les que han de funcionar, no? I tothom, és veritat, tothom ara està... generant més idees, generant més... o sigui, en comptes de quedar-se i dient, no, això és un drama, jo crec que el que s'ha de fer és dir, escolta, doncs sentem-se 6 dies a pensar, no? Nosaltres creiem que ara toca reciclar coses, no? O sigui, bueno, però això es toca a casa també, eh? O sigui, es toca reciclar coses, ens toca ser més modestos, ens toca ser més austers, però no ens toca renunciar als objectius. Per què? Perquè els objectius són els mateixos hi hagi diners o no, si no és que no seria raonable, no? De dir, oh, és que només penso quan hi ha diners, no. Nosaltres creiem que l'Ajuntament de Sitges necessita un nou edifici tècnic-administratiu. Per què? Perquè, home, ja ho pensàvem abans, ho teníem plantejat, com teníem plantejat una escola de música, com teníem plantejat una llar d'infants, bueno, estem buscant fórmules per poder-ho fer, però ja no toca potser millor construir les coses, sinó pensar... i dir, escolta, tenim algun edifici que podem reciclar, que podem fer no sé què, bueno, però el que vam fer i l'exercici ha sigut aquest, no? Sense renunciar als nostres objectius, què ha passat? Que encara no està decidit, eh? Que, bueno, han coincidit moltes coses i també les oportunitats les has de poder analitzar almenys. L'edifici Sitges Reference s'ha acabat. Surt d'un moment econòmic en el que la gent es va fer un pla de viabilitat fa 3 anys, 2 anys i mig, en el que era coherent fer-lo, en el que era lògic, en el que nosaltres volíem traslladar oficines per generar activitat econòmica, i teníem allà un solar que portava 10 anys allà i ningú sabia què fer-ne. Ha canviat absolutament, no hi ha ningú que vulgui portar una oficina allà, és curiós, però és així. I a més, si algú vol portar un preu que realment no paga ni l'inversió. Bueno, això és una situació degut a aquesta crisi econòmica. Nosaltres volíem fer un ajuntament, però el volíem fer, a més hi havia dues fórmules. Una era finançar-lo a tipus alemany, que és que tu pagues un renting durant 25 anys i al final et quedes l'edifici, com a l'institut, està fet així en aquest, mm-hmm. Això, eh? Això ja ningú vol fer tampoc, tot ha canviat. Llavors, nosaltres a l'ajuntament tampoc tinc la possibilitat de posar ara 10 milions o 9 milions o 8 milions que val un edifici. I és curiós perquè vam estudiar-ho, fins i tot es va fer un petit avantprojecte, i allò anava funcionant. El moment que ens diuen l'empresa Sitges Reference, que estem al 50%, nosaltres, diu, escolta, això l'hem acabat, l'estem a punt d'acabar, i no hi ha manera, o no hi es veu, que d'aquí a un any o dos això es pugui...
amortitzar, començant.
Nosaltres fem un replantejament i diem, escolta, si estudiem, per què no estudiem? No podem fer el nostre, tenim aquest edifici que no es pot llogar, pues, i per què no unim aquestes dues idees? Perquè nosaltres l'objectiu molt clar era conjuntar tots els serveis tècnics administratius, totes les àrees en un sol edifici, perquè la cultura, la cultura d'organització, la coordinació, la millora dels treballadors, era un objectiu molt important en aquesta legislatura. I per què? Perquè tenim 17 edificis desperdigats, amb unes condicions laborals que hem de millorar, amb una situació moltes vegades dificultosa. Pensa que nosaltres, per exemple, si s'ha de portar qualsevol expedient amunt i avall, si s'ha d'anar de secretaria al Proelles, bueno, pues, és un cost de temps, de no sé què, també és un problema amunt, avall, amb les caixes i això. Bueno, i vam dir, escolta, reflexionem-ho.
Ara m'ha vingut a cap una imatge, sí. Però que esclar, el que feia aquell senyor que portava un expedient de la secretaria de les Proelles, sí. Ho haurà de fer ara un ciutadà.
Un expedient de...
Un ciutadà que vulgui fer alguna gestió amb l'Ajuntament, no, serà ara qui farà aquest recorregut o no?
No.
A veure...
No. Estem parlant d'un edifici tècnic administratiu.
Tatiu, que en qualsevol cas no implicaria...
Que no té res a l'atenció al ciutadà. Entesos. Perquè l'atenció al ciutadà continuarà a l'Oasis i a l'Ajuntament. No, allà hi aniran les persones o ciutadans més tècnics, més que tinguin problemes més aviat de tècnics, no? Mm-hmm. El ciutadà.
De tramitacions no. exclusives, específiques, etc.
No. El ciutadà, gent, no. Nosaltres volem que el ciutadà continuï anant i encara volem ampliar la UAC i fer-la millor. I estem estudiant una cosa que és fer petites UACs als centres cívics del lloc més lluny de... d'aquest centre, no?
Dues coses a partir d'aquí. Teníeu la sensació, per tant, que no sé, que traslladaríeu l'Ajuntament i seríeu inquilí en una casa de la qual en sou copropietari?
No, bueno, no teníem cap sensació en aquell moment. En aquell moment també ho he de dir perquè quedi molt clar. Sí. Encara no està decidit.
D'acord.
No. S'està analitzant els pros, els contres, el que hi guanyaríem, el que hi perdríem...
La salsa i els cregols, vaja.
Exacte, tot. Jo crec que s'ha de fer... com he dit, amb prudència i serenitat, la decisió quan la tinguem, o no, o sí, perquè més val dir que no moltes vegades que sigui un problema, doncs s'està analitzant. Ara, nosaltres hi veiem una oportunitat, no?, de poder disposar d'aquest edifici. Això què significa? No renunciar tampoc a l'objectiu de posar oficines, perquè la idea seria que algun altre edifici dels que deixaríem podríem llogar-lo per oficines, però seria més petit, amb menys, diríem, capacitat d'inversió, i després, doncs, amb tranquil·litat també pensar que aquells objectius que teníem d'equipaments, quins edificis deixem per poder utilitzar-los com a edificis d'equipaments pel poble.
Matiseu-nos també el que vulgueu. Què hi ha de criteri de gestió en aquesta decisió hipotètica a hores d'ara, sí, o què hi ha de necessitat econòmica?
No, de necessitat econòmica no hi és. Poder anar allà, no.
Bé, perquè allò, deixes uns edificis
i
si els pots vendre millor i si no.
Però jo crec que sobretot hi ha de gestió, de pensar que, bueno, no pensar jo, sinó tots els assessors que hem tingut, tots els professionals, fa anys ja que ens diuen, fins i tot els meus alcaldes, els companys que tinc, centralitza-ho tot en un edifici, canvia absolutament les dinàmiques, la gestió, els costos, canvia tot, no? Canvia sobretot també la interacció amb la ciutadania. Bueno, canvia la motivació del personal, perquè, bueno, és un edifici nou, amb que, carai, les coses estan com han d'estar, no? Tot això et genera, a la vegada, reducció de costos, et genera més productivitat, et genera més motivació, et genera il·lusió, et genera, bueno, durant un temps et genera un canvi molt important. És que, a més, l'hem de fer algun dia, perquè el que no pot ser és anar ocupant petits espais i allà fer-ne un petit nucli que fins i tot porta descoordinació, moltes vegades.
En qualsevol cas, s'ha de pensar això abans no arribi al ple dels pressupostos?
Sí, s'ha de pensar, i tant. Això, clar, genera una
dic perquè tant, diguem-ne, sí, ja 15 dies, 3 setmanes...
Dintre de 15 dies hi ha un gran canvi en moltes coses, no? De dir, escolta, les inversions que estan previstes són aquestes, que vol dir una nova pla d'inversions, l'edifici aquest, o el canvi o no, és aquest, la situació de serveis i de tot el que són els temes de serveis i això són aquests, o sigui, no, hi ha un canvi important que no està malament, és una reflexió que també, si no et ve donada moltes vegades per la pressió exterior, no es fa.
Abans de parlar de projectes, congelar sous, congelar impostos, congelar què? El criteri de l'alcalde a l'entorn d'això?
No, el criteri en aquest moment del govern i de l'alcalde és els impostos que no siguin socials, l'IPC, que sembla que serà un IPC bastant baix, que això és agradable, els impostos socials, congelar-los absolutament. I el tema sou, congelar-lo? No. Jo crec que els treballadors, precisament en un moment així, també els treballadors que estan a la nostra responsabilitat, que també se'ls ha de demanar un esforç important ara, seria bastant absurd, crec jo, doncs en un moment que crec que la classe treballadora necessita precisament que els empresaris, doncs, a part de fer un exercici de responsabilitat, doncs els hi donguin possibilitats, no?, de poder tirar endavant les seves famílies, crec que seria una equivocació.
Regidors, càrrecs de confiança?
Això sí. Això, congelació i alguna reducció. Per què? Pues perquè nosaltres som polítics i nosaltres no estem en aquest món. No? Nosaltres crec que hem de donar primer exemple, malgrat, també crec que és molta demagògia, perquè, bueno, toca, però jo crec que nosaltres hem de donar exemple, nosaltres no hem de fer un exercici d'irresponsabilitat, i en aquest moment la cosa està per aquí.
Com que ja hem quedat que estem en un món global, patiu en algun moment per si aquest any que ve o l'altre cau una revisió cadastral?
Sí, clar que patim. però ens negarem absolutament i ens, si hem de sortir al carrer ho farem, no? Perquè ara no toca, ara no toca. La veritat és que jo crec molt amb el poder de la ciutadania i el local, no?
Ho dic perquè l'última revisió va venir precisament en una època també d'així, de mitja crisi.
Sí, sí, que... no, no, la veritat és que no sé si ho fan expressament.
I molts recordaran que l'IAE va aparèixer precisament quan sí. El senyor Borrell va dir, mira, fan falta diners, sí, no, i, no, i va, no, va aparèixer l'IAE.
No, no, però de veritat jo crec que nosaltres ens hem de negar amb rotunditat i encadenar-nos hi va falta, i hi ha coses que no hem de tolerar. Malgrat vinguin d'instàncies superiors, malgrat la llei també ho digui, jo crec que nosaltres també podem revelar-nos a coses que no creiem que el poble sitge necessita. Ho tinc claríssim, això.
Sense necessitat de cadenes, la petició a la Generalitat sobre l'àrea al final ha funcionat, no?
Clar, sí, però funciona, jo crec que funciona sense això, sense cadenes ni manifestacions. Funciona per convenciment, per tossoneria, perquè anem a explicar les coses i demanem les coses pel nostre poble. Diem, escolti, ara no toca això, no ens interessa, no ho volem. I per què no ho voleu? Llavors és quan s'explica. I la veritat és que, bueno, de moment ens anem sortint, perquè crec que també són receptius a entendre que la situació del poble de Sitges moltes vegades és molt diferent als altres.
Abans de parlar dels projectes de bienalització, una petita explicació sobre què és un fòmit. Hem escoltat molt sovint aquests dies aquesta paraula.
Aquesta és una, sí, un fòmit és una ajuda que don al Ministeri a través d'un crèdit. O sigui, el Ministeri el que diu és que podem... O sigui, el Ministeri el que fa és dir als pobles d'Espanya que té la possibilitat, cada poble, de demanar un crèdit de 5, que té una carència de 5 anys i a 0, algo d'interès. Per què? Perquè l'Estat hi posa diners perquè els bancs baixin a l'interès. Com es dona aquest crèdit? Aquest crèdit es dona amb capacitat... amb el volum del crèdit segons la inversió que han fet el sector privat. És molt important, això. Però jo crec que és molt, perquè, o sigui, un poble que el sector privat no fa un esforç, aquest crèdit no el té el poble. Vale? I aquest poble, el sector privat, durant aquests anys, ha estat fent també un esforç, i nosaltres el podem... Clar, ens demanen les factures de les inversions del doncs el Calípolis l'ha reformat, el Dolce va ser un dels que d'això, el Suburn també l'ha reformat, tot això...
És a dir, es pot fer valer això davant el Ministeri per avalar un crèdit.
Si no fas això, no. Vale? Llavors, quan diuen, si el sector privat aposta, nosaltres us ajudem, i nosaltres el demanem. I, a més, només poden ser per algunes coses concretes per ajudar a que el poble sigui més atractiu turísticament, que tingui unes característiques que ajudin al comerç, a l'hostaleria, a tot això. Bueno, i a partir d'aquí... et diuen que et donen el crèdit. Et donen el crèdit depenent de la inversió que ha fet i depenent del projecte que tens. I a nosaltres ens han donat dos crèdits amb unes característiques, jo crec, excepcionals, i a més que són de 6 milions i 6 milions, o sigui, 12 milions d'euros.
Voleu dir que amb unes característiques tan excepcionals que era molt difícil no acceptar-los, per dir-ho així, la situació econòmica la que fos.
Sí, perquè és que, a més...
Va dir que era una oportunitat que no es podia deixar passar.
Bueno, és una oportunitat que no es pot deixar passar. Primer, perquè les característiques del crèdit eren excepcionals, i segona, perquè, bueno, les obres serviran perquè el poble Sitges millori. No? Molt, molt, a més.
Heu tingut reunió ja amb els veïns del casc antic, la vareu tenir el passat dimarts. Sí. Bé, com ha anat aquesta reunió? Perquè entre la reunió dels veïns del casc antic, l'explicació als mitjans de comunicació dels projectes de bienalització...
Molt bé. La reunió del casc antic, a veure, el tema obres de moment no és una preocupació, s'estan portant, jo crec, bastant correctament. La preocupació per com quedarà el paisatge, com que hem tingut aquesta comissió de treball que hi va acabar una mica ja les seves feines més concretes, tant amb arquitectes, polítics, comerciants i la pròpia ciutadania, doncs jo crec que aquest tema es pot complicar en el moment de les obres, però aquest tema de moment no és la preocupació, sinó jo crec que fins i tot hi ha un convenciment clar que es tenia de fer. Sobretot pel subsol, és curiós que tothom està manifestant que ojalà haguéssim fet abans aquestes coses, perquè s'ha vist ara realment quin problema teníem, i que el poble de Sitges té un problema al casc històric i per el casc antic bastant important de subsol, perquè bueno, s'ha fet com s'ha fet i ja està, no? La preocupació del casc antic és la policia, la presència de policia en llocs determinats.
És, cap de la vila, per exemple.
Sí, el cap de la vila. I després, la preocupació de la neteja de les papereres, quan hi ha molta gent. O sigui, és veritat que al nostre poble hi ha un punt de saturació, d'ebullició, en moments, que realment fan que el paisatge urbà o fins i tot l'incivisme doncs, es desbordi, i llavors provoca moltes vegades que hi hagin papereres, que la gent pues, primer perquè hi ha un nen que el papa li el fa pixar, pues, després va un tio que pixa, o, pues, perquè estiguin, que s'han de canviar, s'han de netejar més. La preocupació del cas que, antic també és, a part d'aquest tema de neteja en concrets parellades, que és un tema bastant concret, el tema de la policia, tema de carga i descarga, és un tema que estem treballant perquè és un tema preocupant, però jo crec que aquesta legislatura el solventarem amb l'entrada de cotxes, d'aparcament també, poc però sí, i després tenim el tema de l'oci nocturn, que provoca una sèrie d'aldarulls i d'incivisme. Aquests eren, jo crec, els temes més importants que es van posar sobre.
Entre els objectius de la bienalització hi ha treure cotxes,
sí,
que amb aquella preocupació afegida de molts ciutadans, teníem l'altre dia fins i tot Antoni Rafeques que ens comentava, tu vas a un municipi on resulti una miqueta, mal que sigui una miqueta complicat aparcar, i acabaràs anant al municipi del costat si t'ho poses una miqueta més fàcil.
Jo no comparteixo. Jo no
ho
comparteixo. No ho comparteixo perquè la gent està canviant el seu model, primer, no ho comparteixo perquè Sitges té tanta capacitat d'atracció que no serà un problema. O sigui, el passeig de la Ribera no pots aparcar mai, ves i ara no podràs aparcar. En canvi, els restaurants al migdia estaran, home, avui no estaran plens, però són restaurants que a veure, quan hi ha una qualitat i un bon preu, quan hi ha un poble darrere amb una marca com aquesta, el problema no serà aparcar o desaparcar el cotxe. Per què? Perquè, bueno, ostres, és perquè no volem pagar un aparcament, no és perquè no puguem aparcar-lo, però l'Avinguda Sofia no està buit, però tu tens a 5 minuts als restaurants, al pàrquing del Retiro, al pàrquing del carrer Sant Francesc, el pàrquing, o sigui, el pàrquing del Mercat, que ara es posarà en marxa molt aviat. O sigui, jo no crec que sigui un problema d'aparcar. És un problema de no voler. Mira, ara tothom aparca aquí on la Plana és. Hi ha 1.000 aparcaments lliures. 1.000. I caminant al poble és un moment. I si anar al passeig, que és la gràcia, jo he anat a molts pobles que no puc aparcar al passeig, però jo he anat al passeig perquè és el que em fa gràcia, no? I anar a un restaurant. Jo crec que no. A veure, sí que és cert que hi ha una sèrie de gent que, bueno, però també hi ha altra gent que ho agraeix moltíssim, aquest model de no veure cotxes. L'altre és, a veure, estem al segle XXI, el cotxe ja no és la prioritat, la cultura del cotxe no. El congrés de peatonalització que hi ha hagut a Barcelona, que m'he llegit bastantes ponències, apunta un nou model de que la gent ha de caminar molt més. Això no vol dir que s'ha de posar transport públic perquè la gent pugui desplaçar-se del lloc que aparca al lloc que hi ha la comerç i hi ha el restaurant, i això ho treballarem. I a més, un transport públic ecològic, elèctric, això ho estem treballant. O sigui, nosaltres el que volem és precisament facilitar també a la gent que digui, home, és que jo no puc caminar, o a mi em costa, o a mi no m'agrada. Però jo crec que hem de canviar models, i els models només es canvien forçant. Fa uns anys tothom aparcava sobre les voreres, però tothom, a Barcelona, a tot arreu, tothom deia que això era una barbaritat. Una barbaritat. Fins i tot un de la caixa d'una oficina, és que si no aparquen aquí no vindran a fer la compta. Hem tingut que posar pals a tot arreu, perquè la gent no ha hagut manera. Tothom deia que no es podia fer, però tothom ho feia, entre cometes. Aquí passa el mateix. Aquí, escolta, ara toca que els restaurants i això no tinguin cotxes davant, però no hi ha un altre remei que dir-los que no poden aparcar amb coses físiques, però ho facilitarem, segur.
El més difícil de tot plegat és trobar empreses els mínimament disposades a fer pàrquings?
Ara no n'hi ha ni una.
Ni una. Sempre ha costat, per això.
Ha costat perquè fan un pla de rendibilitat i veuen que, home, costa amortitzar, segons diuen ells, costen amortitzar, el presenten, a la inversió que s'ha de fer, no? Per la capacitat... O sigui, és curiós, però nosaltres vam dir, no, si el de l'Avinguda Sofia... es van presentar tres i al final una es va retirar i al final ha fet una que diu que està, que déu-n'hi-do la feinada perquè ha costat molts diners aquest pàrquing.
Esclar, però és que un lloguer mensual a l'Avinguda Sofia són 120 euros.
Sí, no, déu-n'hi-do, val? Llavors,
que 5.000 pessetes al mes per tenir un cotxe allà.
En aquest moment, però és que hi ha una cosa molt curiosa. El nostre espai, i no crec que el de tots, no hi caben els cotxes, O sigui, ara, és que Sitges no és un poble per cotxes, és un poble per caminar. És que els Sitges que coneixem, després a darrere de la via tenim tot. Llavors, el que no es pot... I el passeig és que és un passeig que no era per cotxes. I, l'hem anat forçant a ser per cotxes, però va haver un moment que ho absorbia i ara és que és impossible absorbir això. Llavors, bueno, doncs això és un cos, és un cos, és un problema que la gent ha d'entendre. Ara mateix volem fer un pàrquing a la Planès, no? Bueno, doncs és difícil trobar. Primer perquè és que ningú li deixa diners a ningú per fer un pàrquing, tampoc, no? I estem una mica a les expectatives que això canvin per intentar, doncs, desenvolupar aquell parc. Què vol dir? El deixarem, el renunciarem? Potser no, potser l'Ajuntament dirà, escolta, si és necessari un pàrquing, anem a buscar possibilitats des del propi Ajuntament de fer-lo.
Allà sempre s'hi ha mogut aquesta idea, eh? De fer un pàrquing a la Planès.
Però ara ens diuen, dilemes que té l'alcalde i altra gent, seria fàcil fer un pàrquing a Mura en comptes de Vall i barato, anem a fer-lo. Però clar, Sitges és Sitges, no? I no podem a l'entrada de Sitges fer un pàrquing a... No. Hem d'esperar una mica més o fer un esforç per fer-ho cap avall.
Són les 11 del matí, hem fet un repàs a la situació econòmica de l'Ajuntament, com ho veu l'alcalde de cara a aquests propers mesos i sobretot a l'exercici de l'any 2009, dilluns que ve, com els comentàvem, el ple de les ordenances fiscals, al qual seguirà el ple dels pressupostos. Números, per tant, a dojo, i interpretació dels números també a dojo. Jordi Baget, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies. Jordi.
Tornem en 5 minuts, fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.